La tesi es titula Pere Cortiada i Ferrer 1898-1868 de la UGT i la Unió Socialista de Catalunya ha estat català. Biografia política en el marc del moviment obrer i popular sitgetà i de la Catalunya contemporània. I tot plegat va venir, que els dèiem l'esquer. Quin esquer? Doncs bé, dos fulls. Els dos fulls en els quals es consignava Pere Cortiada i Ferrer en el Diccionari Biogràfic de Sitgetans de Roland Sierra. A partir d'aquí, vaja, es descabdella una història molt llarga des del punt de vista de la investigació. Marc Santa Susana, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En primer lloc, felicitats perquè aconseguir un excel·lent cum laude no és moneda corrent, eh?
D'acord, moltes gràcies. I també jo també us vull felicitar a vosaltres per l'oportunitat que doneu des d'aquest programa i des de Ràdio Maricel a la recuperació de la memòria històrica local i en aquest cas de la figura d'en Pere Cortiada i Ferrer.
Parlàvem d'aquest esquer, d'un apunt en el Diccionari Biogràfic de Sitgetans que va, què? Que va despertar la curiositat de Marc Santa Susana?
Sí, exacte. De fet, l'esquer va ser doble. Va ser localitzar aquesta figura que havia estat tan poc estudiada fins al moment, i després l'altra banda de l'esquer va ser el premi organitzat pel grup d'estudis sitgetans, el Premi Carbonell i Genet, el qual em vaig presentar l'any 99, i de fet ja m'hi vaig presentar amb la determinant aportació sitgetana als projectes d'alliberament nacional, que eren tres biografies, i de fet una d'aquestes tres biografies, la més contemporània, la més recent, era precisament sobre en Pere Cortiada i Ferrer, però era encara una petita aproximació, i després de guanyar aquell premi va començar el treball dur d'arxiu, les entrevistes amb familiars i coneguts, i per al llarg d'aquests 4 anys arribar a concloure aquesta tesi doctoral.
Un personatge poc conegut, poc estudiat?
Sí, de fet es podria dir que a nivell local de Sitges, tot i que no hi havia una obra biogràfica sobre ell, la seva figura s'havia tractat prou als diferents llibres d'història contemporània que tractaven el període de Primo de Rivera, el període republicà. Òbviament n'havien de fer, en feien sempre menció pels seus càrrecs, els seus diferents partits. Fou el màxim dirigent a Sitges tant de la UGT, va arribar a ser regidor per Esquerra Republicana, va ser també el màxim dirigent de la Unió Socialista de Catalunya, després de ser regidor per Esquerra Republicana en arribar a ser el president local, va ser el principal dirigent d'Estat Català, tornar a ser regidor quan la guerra, alcalde, per tant la seva menció a les obres que tracten aquest període era inevitable, però no se n'havia fet un estudi més enllà. Per exemple, els principals buits són els seus orígens, és a dir, la seva trajectòria política abans d'estar a primera línia de la política local, i després tota la que seria la seva trajectòria fora de Sitges. Aquesta estava molt poc estudiada i és un període molt interessant, perquè de fet arriba a ser dirigent del seu partit, arriba a ser representant del Comitè Central d'Estat Català, l'òrgan més important de l'organització. Després va estar a l'exili, primer va passar per diversos camps de concentració, el camp de Barcarès principalment, després va estar uns anys més a casa d'uns familiars a la Catalunya Nord. Per tant, aquests períodes que sortien més de la història local i de l'època en què havia sigut primera línia, és a dir, sobretot l'època anterior i l'època posterior eren les que quedaven sobretot més buides, però també d'aquesta època central encara quedaven moltes coses per descobrir i investigar.
En el seu moment, ell va escriure sobre ell mateix?
No. De fet,
no sé si és paradoxal o no, eh?
Sí,
que un home amb una influència tan determinant en processos històrics, d'aquests moments tan bé, tan escrits, tan estudiats, sobre ell mateix o sobre el que li passava, deixés escrit ben poca cosa.
Exacte. Ell d'escriure, aviam, de fet, ell en un dels seus textos que cito a la tesi doctoral m'argumentava que ell no era persona d'escriure gaire. Però aviam, això no acabava de ser ben bé veritat. De fet, es va estrenar l'any 23, l'any 23-24 com a corresponsal de la Unió Socialista de Catalunya aquí Sitges. Corresponsal significava en aquella època també distribuir el diari del partit. Ell era el que
presencialment... O que el repartia, vaja.
El que el repartia, però també tenia la vessant moderna del terme corresponsal, és a dir, també ell era el que redactava la majoria d'articles sobre temes de la localitat. Després, al llarg de la seva trajectòria, va continuar escrivint als diferents òrgans dels partits on va estar, va ser un assidu també de la premsa local, es poden trobar articles seus a Baluart, a l'Eco de Sitges, però sobre la seva trajectòria va escriure molt poc. De fet, gràcies als seus textos, a la seva biografia, he pogut descobrir pocs detalls, alguna referència que havia treballat en una fàbrica concreta on ara hi havia un conflicte laboral, però mai havia volgut fer una...
És a dir, molt poc de la seva vida personal.
Exacte.
I molt, òbviament, de la seva militància ideològica o de la seva convicció ideològica, no? Pere Cortiada, que va néixer l'any de la pèrdua de les colònies, o sigui, el tombant del segle, per tant, diguem-ne que viurà alguns dels esdeveniments del segle XX més, òbviament, més influents dins del punt de vista d'una formació ideològica determinada, no? Ens comentava en Marc Santa Susana que als 12 anys ell ja es va afiliar.
Exacte, i es va afiliar a la Unió General de Treballadors, concretament, i va començar treballant d'aprenent de sabater. De fet, en aquella època la secció sindical de sabaters era la més nombrosa a Sitges. De recordar que en aquella època dins de la indústria hi havia un monocultiu de la indústria de la sabata, i ell va començar la seva militància aquí amb 12 anys, i amb aquesta etapa inicial dins de la UGT ja va viure molts moments molt convulsos, des de la vaga general del 1917, la vaga de la canadenca del 1919. Hem de pensar, per ficar tall d'exemple, els obrers d'aquí del poble, junt amb els companys de Vilanova, van retirar les vies del tren entre Vilanova i Sitges precisament perquè no poguessin arribar els reforços que enviava de l'exèrcit, que enviava el govern des de València per reprimir
la vaga de la canadenca.
Després d'aquesta etapa inicial, en Pere Cortiada, com molts altres joves de la localitat, té la desgràcia d'anar a la guerra del Marroc, i llavors quan torna i ja s'inicia la dictadura del Primo de Rivera al cap de pocs mesos, llavors és quan comença la seva trajectòria política a primera línia. Vaja, que
tenia un entorn familiar, diguem-ne, especialment significat en la vida política o no?
Aquest ha sigut un dels grans descobriments d'aquesta tesi doctoral. A les obres que s'havien escrit fins al moment, inclòs la meva, no es feia cap menció. De fet, quan vaig entrevistar la família, no hi havia constància d'uns antecedents polítics de Pere Cortiada i Ferrer, però hem de pensar que han passat molts anys, hi ha hagut una dictadura de pel mig, i la transmissió d'aquestes qüestions, òbviament, pues, s'ha vist perjudicada. Gràcies a aquesta investigació, perquè vaig arribar a la conclusió que un personatge polític de la seva talla em semblava molt estrany que sortís del no-res, anant investigant, he trobat quan va arribar la seva família a Sitges, era dues generacions abans, i com el seu avi ja es va afiliar a la secció sindical de la UGT de pagesos.
Ho preguntava perquè heu sentit com ho diria, home, de vell nou, un nen de 12 anys no s'afilia a no ser que tingui un entorn més o menys que vaja,
t'hauria de qüestionar,
sí, de matisar.
Llavors,
sí, home,
sí, en aquella època l'afiliació sindical estava molt generalitzada.
D'acord.
Estem parlant de que hi havia fàbriques on tots els treballadors estaven afiliats, és a dir, en aquella època hi havia una concepció molt més clara per part de la classe treballadora de la necessitat de l'afiliació davant el pretor el patró per la negociació de les seves condicions de treball i la filiació està molt generalitzada.
O sigui que era el més natural del món que un nen de 12 anys estigués afiliat a un sindicat.
Exacte, però que la part del seu avi ja estigués afiliat, alguns oncles també amb altres seccions sindicals, i que el seu pare, aquesta era, és la primera figura capdalt de la família, ja havia sigut fins i tot el president del Centre Obrer. I de fet, el Partit Socialista Obrer Espanyol, tot i que ell no n'era militant, l'havia presentat dins les seves llistes per l'Ajuntament de Sitges, és a dir, el seu pare ja s'havia presentat per regidor, l'únic que no sortirà, no arribarà a sortir elegit.
En algun moment de la seva vida, dins de tot el que ha pogut estudiar Marc Santa Susana, ell té una convicció del valor d'allò públic i de treballar per allò públic, per dir-ho així?
Sí. Sobretot quan exercir càrrecs de representació. Abans havia sigut dirigent a nivell local del seu sindicat, dels seus partits, però amb l'any 31 arriba regidor. Pere i Cortiada i Ferrer com a regidor es destacarà per dues coses. La primera és pel seu clar i definit independentisme. Era l'únic regidor del primer govern municipal de la República que es definia com a independentista, després en vindrien més, però sobretot pel seu obrerisme. És a dir, una de les qüestions que el va preocupar més un cop estava a l'Ajuntament va ser la defensa dels drets dels treballadors. Ell es va preocupar dels problemes que tenien amb els pescadors, si els hi venien unes lanxes més grans que els hi fotien en l'aire al peix. Es va preocupar sobretot i molt de la vaga de Baicarca. En aquell moment va haver una forta vaga a Baicarca perquè la democratització que havia portat la República a Sitges i a les altres poblacions, a la colònia industrial no s'havia traslladat, allà continuava...
Que es mantenien els processos propis d'una colònia, eh?
Exacte, el caciquisme,
les relacions laborals pròpies d'una
colònia. La complicitat de la Guàrdia Civil, és a dir, el delegat del govern els hi enviava uns immensos destacaments de la Guàrdia Civil, com feien les vagues, i Pere Cortiada i Ferrer com a regidor estava ja donant la cara com el primer, per tant va tindre una gran preocupació per lo públic, i després encara més quan la Guerra Civil, perquè una de les tasques que van tenir encomanat com a regidor, perquè ell va ser regidor des que s'organitza el comitè revolucionari en fer-se la revolució, continua sent regidor quan ja es constitueix l'Ajuntament, diguem-ne, de forma legal i fins gener del 37, amb l'època que dèiem aquesta final que havia sigut alcalde. Just abans havia sigut el responsable de la comissió de proveïments de Sitges, és a dir, ell era el màxim responsable de que la gent pogués menjar a la població. Per tant, n'era molt conscient.
Estem parlant d'un home de 30 i pocs anys.
Eh? Exacte. Per tant, però aviam, van viure un moment, els hi va tocar viure un moment difícil i els militants que havien plantat cara a les dictadures, que havien plantat cara a les injustícies, els hi havia arribat la seva oportunitat d'aplicar les doctrines revolucionàries que havien proclamat durant tants anys, i ell no es va fer enrere, i ell va estar al davant i va estar al servei del poble de Sitges quan el van necessitar.
Ens havíem quedat en aquell primer moment dels 12 anys, la primera filiació. Ell, però, des d'un punt de vista polític i ideològic, la primera filiació a partit, a formació política, quina va ser?
Sí, seria la Unió Socialista de Catalunya. La Unió Socialista de Catalunya es crea l'any 1923 i és el primer partit que faria una síntesi entre les idees de catalanisme més conseqüents de l'època amb el moviment obrer, en aquest concret amb la seva branca socialista. Per tant, la seva primera militància política, i això és molt significatiu, es produeix quan per primera vegada un partit fa confluir dues idees, la de catalanisme i la de socialisme en una sola, i creant aquest partit.
Idea que ell mantindrà tota la seva vida. Exacte. Estés en la formació política que estés, no?
Exacte. Ho va anar defensant tant a la Unió Socialista de Catalunya, ho va continuar defensant a Esquerra Republicana de Catalunya.
Quan s'incorpora Esquerra Republicana?
Esquerra Republicana, ell és un dels fundadors d'Esquerra Republicana a Sitges. Sitges va haver la peculiaritat de que quan a les eleccions de l'any 31 encara no estava constituïda Esquerra Republicana. Aquí a Sitges totes les... totes les esquerres, a part del PSOE, s'havien reunit amb un Ateneu. L'Ateneu al Centaure havia començat des d'una postura més cultural, també segurament forçat per les circumstàncies de la dictadura del Primo de Rivera. De fet, quan mor Primo de Rivera, Pere Cortiada i Ferrer serà precisament el president d'aquest Ateneu, i això havia fet que totes les esquerres, tota l'oposició a la dictadura, més enllà del PSOE, hagués estat junta amb un mateix grup, amb un mateix col·lectiu. Llavors van presentar-se junts a les eleccions i finalment van fer una coalició amb els socialistes. I aquí Sitges, aquesta coalició dels socialistes amb la resta de l'oposició, que es va dir coalició d'esquerres antidinàstiques, va ser la que després d'unes primeres eleccions marcades pel frau i que es tingueren de repetir, va ser la que va guanyar les eleccions. Llavors, quan ja portaven uns mesos com a regidors d'aquesta coalició, Pere Cortiada i Ferrer i alguns altres de la coalició s'integren a Esquerra Republicana. Ara bé, ell quan s'integra a Esquerra Republicana, ja amb la mateixa sessió municipal, ell especifica que ell és l'Estat Català, que està a Esquerra Republicana de Catalunya d'una manera circumstancial, però que el seu projecte és l'independentisme i que, per tant, és militant d'Estat Català.
Per tant, es volia també singularitzar dins d'Esquerra Republicana?
Exacte, exacte.
Podia mantenir aquesta doble condició sense fer-li massa mal, per dir-ho així, ideològicament?
Exacte, de fet, el Macià quan va plantejar Esquerra Republicana, un dels seus logros va ser aconseguir que, mentre que els altres partits que s'integraven a la coalició es dissolien, ell va poder mantenir Estat Català amb l'argument de que serien les joventuts del partit, les joventuts d'Estat Català d'Esquerra Republicana. Gràcies a aquesta circumstància li va permetre mantenir unes estructures pròpies dins del partit, fins i tot casals propis d'Estat Català, vinculats a Esquerra, però d'Estat Català, i en aquest sentit la majoria d'independentistes de l'època van confiar en aquesta aposta de Macià. Més endavant començaran a sortir escissions independentistes i la definitiva l'any 36, amb la que sí que ja participarà Pere Cortiada i Ferrer, quan el mes de maig, poc de 1936, poques setmanes abans de la Guerra Civil, es refundaria Estat Català, i en aquí sí que torna a reunir la majoria d'independentistes.
I aleshores serà quan Pere Cortiada es desvincularà d'Esquerra Republicana.
Ah, exacte.
Per contextualitzar-ho, fins on ens pugui dir en Marc Santasusana, què era l'independentisme en aquell moment?
L'independentisme en aquell moment, aviam, fins a la Primera Guerra Mundial, l'independentisme català va expressar més un estat d'ànim que una opció política clarament diferenciada. És a dir, era patrimoni d'individualitats, de moments polítics concrets que sortia com a rebuig a les polítiques dels governs espanyols de la època, però no va tindre una mínima formulació fins a la Primera Guerra Mundial. Li va donar molta força tot el que és el tema de la Pasqua irlandesa. Vam veure un exemple de que en plena Europa ja no es parlava ja d'Àfrica o de Sud-amèrica o d'Àsia tan llunyana, sinó la plena Europa, un poble conscient i decidit, podia lluitar per la seva independència si feia falta per les armes, com havia passat a Irlanda. I després, amb el context de la Primera Guerra Mundial, van ser molt importants també les declaracions del president nord-americà Winston Churchill. Va treure unes tesis, i una d'aquestes tesis era que defensava el dret a l'autodeterminació dels pobles. Això va fer que molts catalans veiessin per primera vegada la possibilitat de formar un moviment independentista ja organitzat, que s'arriba a concretar per primera vegada quan Macià crea Estat Català.
I per tant, en aquest moment estava tot, diguem-ne, que suficientment, o amb unes bases suficientment sòlides, com perquè, diguem-ne, el posicionament de Pere Cortiada pogués tenir un recorregut polític, no?
Exacte, exacte. Tot i que en aquella època encara no tenia l'extensió l'independentisme que tindria l'actualitat, al llarg entre la dictadura del Primo de Rivera, però sobretot al llarg del període republicà, mica en mica es va anar consolidant, i estem parlant de que ha estat català en plena guerra civil, arribar a tenir més de 10.000 militants, que hem de tenir en compte també que en aquells moments la població de l'època no eren els 7 milions de catalans, sinó que estàvem parlant més bé de la meitat. Per tant, 10.000 militants en plena guerra civil, pues, seria una xifra significativa i definitòria de la implantació de l'independentisme.
En aquell moment Sitges era un poble molt polaritzat en aquesta qüestió o no?
Aviam, aquí Sitges fins a la República podíem dir que no hi havia hagut unes eleccions municipals i una gestió municipal, diguéssim, democràtica o equiparable a la que podia haver a ciutats més grans. Estem parlant de que fins a les eleccions de l'any 31 aquí Sitges les candidatures no responien tant als partits polítics generals a nivell de Catalunya, sinó que responien més als casinos locals. És a dir, hi havia una candidatura que podia incloure uns partits i una candidatura que incluïa els altres, però realment una era la candidatura del Prado i l'altra era la candidatura del Retiro, i aquesta tendència no es trenca fins l'any 31. Precisament la seva llista és la que va trencar contra aquest segrest de la lliure determinació de la política sitgetana per aquests dos casinos, que hem de recordar que en aquella època no eren res més que l'expressió de dos fraccions de la burgesia local. Ara estem parlant d'una situació totalment diferent, però hem de pensar que en aquella època els obrers tenien el seu local, que era la casa del poble, que es trobava al carrer Nou, i els burgesos tenien aquests dos locals. Per tant, des de la postura del Pere Cortià, de les esquerres sitgetanes, i de fet dels que volien implantar la democràcia a Sitges, era lluitar contra aquests dos casinos. Després la relació serà totalment diferent, i de fet durant la Guerra Civil els casinos seran els locals dels sindicats locals. Per tant, es veuran els casinos locals, el Retiro, el Prado, van respondre a la realitat de la seves èpoques.
Fins a quin punt, però, i amb tots els matisos, dins la burgesia que podien representar els dos casinos hi havia una burgesia més d'esquerres i una burgesia més de dretes, o no?
Sí, aviam, complicat. No?
Amb tots els matisos que vulgui posar en marxa.
Amb tots els matisos que voldria ficar. Aviam, al Prado s'hi reunien els partidaris de la Lliga Catalanista, que eren els que emportaven la direcció, i en canvi a l'altra banda trobaríem el Retiro, trobaríem els vinculats, diguéssim, als partits espanyolistes i monàrquics, i paradoxalment també hi trobaríem el Partit Socialista Obrer Espanyol. Sitges va ser...
Una barreja singular, molt sitgetana, volem dir?
Sí, molt sitgetana, en el sentit de que Sitges va ser una excepció a nivell de Catalunya per la implantació del socialisme. Mentre que el moviment obrer català a nivell global era pràcticament totes les localitats, era predominantment anarquista, a Sitges pràcticament el socialisme el va tindre hegemonitzat fins als anys 30. I va haver la circumstància de que estava molt controlat tot el moviment obrer des de la direcció de l'agrupació socialista, des de l'agrupació socialista local, que no... Diguem, els seus dirigents no es van destacar pel compliment de les seves idees. És a dir, les corrupcions que han sortit amb els anys al Partit Socialista no són patrimoni de fileses i de coses recents. Estem parlant de que aquí a Sitges, Pere Cortiada i molts militants del moviment obrer van tindre de denunciar la complicitat dels socialistes sitgetans amb la burgesia. De fet, amb alguns congressos del Partit Socialista Obrer Espanyol es va fer menció a Sitges, i no precisament no els van deixar com a macos. Des del Partit Socialista Obrer Espanyol, en unes eleccions en concretes, es va prohibir als socialistes fer cap tipus de coalició electoral a les eleccions municipals. A Sitges, com no podien incomplir la directriu del partit, van pactar amb la dreta que ells es presentarien Sitges estava dividit en dos districtes electorals, el Partit Socialista Obrer Espanyol d'esquerra les presentaríem un i la dreta es presentaria l'altre per repartir-se els regidors. És a dir, que aquesta vinculació, bueno, hi havia corrupteles, ja en aquella època hi ha molta circumstància a investigar. De fet, un sitgetà que se li ha, en certa manera, il·lustra, té una plaça dedicada, té una seu de la Unió General de Treballadors dedicada. Si agafem el diccionari de partits polítics catalans i llegim la definició del Partit Socialista Obrer Espanyol, el fiquen com a exemple d'acumulació de càrrecs i de polítiques poc clares.
El senyor Duran el fiquen dins aquest exemple?
Sí, exacte. De fet, el senyor Duran no va ser expulsat de la UGT per simplement un vot. De fet, es va quedar demostrat, i ho va haver de reconèixer, que la seva actuació, quan exercia un càrrec durant la dictadura del Primo de Rivera, que havia d'exercir en certa manera d'intermediari entre els obrers i els empresaris, diguem que va tindre una actuació favorable als empresaris, i així ens ho van denunciar els obrers. Els obrers consideraven molta casualitat que aquell empresari hagués fitxat diversos fills del Duran per treballar a la fàbrica, i en aquest sentit ho denunciaren, i el Consell Nacional de la UGT a nivell estatal, a les seves actes, així consultables a internet, així ens consta.
En algun moment teniu... Vaja, no sé si molts historiadors potser els passa això, quan un es fica dins un estudi aprofundeix, es desmunten a vegades algunes imatges, alguns personatges que han format part de la història de Sitges, o que en tenim una visió que després els fets de la història, no sé si dic que desmunten.
Home, sí, aviam, fent investigacions d'aquestes...
Ho dic perquè els fets que plantegeu, tal i com la documentació així ho demostra, desmunten Duran.
I desmunto moltes coses amb aquesta investigació, per exemple. Amb la part dels antecedents, quan, de fet, per buscar els antecedents del Pere Cortiada i la família, he tingut de tirar enrere en tot el que és el moviment obrer local fins a la seva aparició, quan s'obrí a mitjans del segle XIX la primera fàbrica, i en aquest sentit, estudiant la història del moviment obrer vinculat a aquesta fàbrica, per exemple desmunto una de les afirmacions de l'Amarancià, que fa l'Amarancià Roig amb el seu llibre Els Sitges dels nostres avis,
que ha estat bé i és una referència per molts sitgetans, sí, sens dubte.
I de fet a mi m'ha anat molt bé per complir alguns aspectes. També hem de contextualitzar que
estem parlant de qüestions concretes.
Sí,
eh?
I en Roig ho va escriure l'any 1934, un moment de molta...
D'especial
convulsió.
I en Roig deia?
I en Roig deia, la primera fàbrica de Sitges es va tancar per culpa del moviment obrer local, que va apretar amb vagues, fins que els empresaris se'n van cansar. No, vaja, això és absolutament mentida. Els propietaris d'aquesta fàbrica en tenien 3 més a altres localitats i les van tancar les 4 simultàniament, no és a dir, no és la de Sitges que tanca, sinó són 3 que tanquen simultàniament, perquè aquest senyor vol obrir una gran fàbrica a lo que llavors era la ciutat, la població de les Corts, ara exactament estaria l'Eixample, que seria una gran fàbrica que havia de competir amb la que els Muntades tenien a Sants, que era l'Espanya Industrial. Aquesta fàbrica que van organitzar tancant la de Sitges i 3 més és l'actual Escola Industrial. Per tant, les referències a què s'havia tancat per les excessives reivindicacions obreres, per exemple, serien falses, i en aquest sentit he hagut de desmentir moltes afirmacions, o a vegades no tant desmentir, sinó reinterpretar o matitzar o completar. Hem de tenir en compte que aquest senyor l'any 1934 probablement, clar, es va haver de basar per escriure això amb el que li van dir la gent que hi coneixia, qui era i qui coneixia els treballadors que hi fabricaven o coneixia els industrials, pues, segurament aquestes històries li havien arribat davant dels industrials. No era que ell ens volgués mentir en Roig, sinó que aquest era el testimoni.
Era la versió que havia pogut copsar ella en el seu moment.
Exacte,
no?
Ara els historiadors tenim l'avantatge de tenir cada cop més fons disponibles a consultar que ens permetran fer aquestes comprovacions i constatar si la les afirmacions que ens anem trobant són veritables o falses.
Avancem en la nostra història. Estàvem l'any 1931, eleccions. Pere Cortià es presenta en aquesta coalició d'esquerres. Un cop s'incorpora a l'Ajuntament de Sitges, ell es fa militant d'Esquerra Republicana per una circumstància conjuntural, com ens deia a Mar Santa Susana, perquè l'objectiu final era fer-se membre d'Estat Català, i així s'hi fa l'any 1936. Ell, per tant, serà, en el fons, regidor d'Estat Català?
Sí, la primera vegada ho serà per Esquerra Republicana, però com a militant d'Estat Català, amb la seva primera etapa com a regidor, i després la segona, la que ja es produeix en etapa de guerra civil, en el procés revolucionari, ja ho serà directament d'Estat Català. Ja estan totalment separades les dues forces polítiques.
Per tant, no cal ni dir-ho, ell en el seu moment, si ja no ho era prou, se significa encara més per la causa independentista a l'inici de la Guerra Civil. Per tant, com viurà la Guerra Civil, Pere Cortià?
Pere Cortià i Ferrer la viurà com un dels seus protagonistes. De fet, he localitzat el diari de Barcelona, que en aquells moments l'estava de Guerra Civil, l'estava editant Estat Català, que l'havia expropiat. He trobat un relat que descriu els fets revolucionaris de la primera jornada, és a dir, quan el coneix a la realitat del cop d'estat, comença aquí, els obrers sitgetans surten...
És a dir, hi ha un relat del 18 de juliol de Sitges?
Exacte, escrit per ell. I de fet té la peculiaritat de que és l'únic relat d'algú partidari dels fets revolucionaris, és a dir, tenim relats, per exemple, del Ramon Planes, que vaig estudiar la seva biografia amb la meva anterior obra. Ramon Planes en té una, per la seva condició de catòlic, en té una visió molt negativa. Els episodis que es van viure a l'església d'aquí de Sitges els descriu amb molta tristor. Hi ha altres testimonis de la Cavallol,
per exemple, Cavallol.
Exacte.
Bonaventura i Julià també ho
esmenta. Bonaventura i, sí. Bonaventura i Julià també amb el seu diari, és a dir, tenien diversos testimonis, però tots aquests testimonis eren de gent que no n'era favorable, i he aconseguit localitzar el seu testimoni.
D'acord, és a dir, hi ha un article de Pere Cortiada publicat al Diari de Barcelona sobre com es va viure el 18 de juliol, o com ell va viure el 18 de juliol, i fins a quin punt, doncs, va definir o va descriure el que va succeir a Sitges en aquella jornada?
Ah, exacte. I de fet, des d'aquest primer moment, ell, com a màxim representant d'Estat Català, formarà part del Comitè de Defensa de Sitges, és a dir, els revolucionaris prenen el poder a la localitat i formen un organisme revolucionari des del primer dia, i en serà membre com a representant d'Estat Català, i després, quan es constitueixi l'Ajuntament, continuarà sent com a regidor, és a dir, que ho viurà des de primera fila.
Com arriba a ser alcalde?
Com arriba a ser alcalde? Perquè a Sitges es produeix una circumstància molt peculiar. Mentre que a molts altres municipis la relació entre els diferents partits i sindicats d'esquerres sovint havia sigut complicada, i quan es constituïren els diferents consells revolucionaris, a vegades algunes forces n'havien quedat marginades, o algunes, pel fet de ser tenir més presència, s'havien pràcticament otorgat majories absolutes. Aquí a Sitges es produeix algo molt curiós que jo no he trobat a cap altra localitat. Què es produeix? Hi ha una entesa entre els diferents partits i sindicats d'esquerres, tots queden inclosos al Consell Revolucionari i després a l'Ajuntament de Sitges, i es donaran una representació similar. Excepte la CNT, que tindrà 6 representants, tots els altres partits i sindicats tindran 4 representants cadascun. 4 d'Estat Català, 4 d'Esquerra, 4 del PSUC, i així ens compra 4 del PUM. I, a part d'això, l'alcaldia serà de caràcter rotatiu. A l'alcalde, que ells preferien anomenar conseller municipal, ho seria per 2-3 setmanes, és a dir, hi havia l'alcalde, era el representant temporal entre ple i ple, i llavors es anaven rellevant, i llavors per aquest sistema de torns però que comença, que comença quan es constitueix l'Ajuntament, arriba alcalde al desembre del 36.
Fins al gener del 1937.
Exacte.
I de Sitges a Barcelona.
Exacte. Hi ha una qüestió que és molt important de comentar. Aquest Consell Revolucionari de Sitges i el posterior Ajuntament es constitueixen sense fer cap cas de cap directriu de la Generalitat. De fet, des d'uns mesos abans que arribés ell alcalde, la Generalitat havia emès un decret que intentava ficar ordre als Consells Revolucionaris. Els Consells Revolucionaris a cada poble, moltes vegades per la força, havien decidit la composició d'aquells comitès. Llavors, des de la Generalitat es volia fixar que la composició dels ajuntaments havia de ser proporcional, o la mateixa, o proporcional a la que hi havia la Generalitat. Quin era el problema per Pere i Cortiada i Ferrer i la seva força política? Que de la Generalitat n'havia quedat marginada. Al ser una força política recent, que s'acabava de separar d'Esquerra Republicana de Catalunya, que encara podia manegar bastant...
La Generalitat no contemplava Estat Català?
Exacte. No el van incloure dins del Comitè de Milícies Antifeixistes ni després quan es constitués la Generalitat. Van haver un parell de vegades que van estar a punt d'entrar-hi, però finalment en quedarien exclosos.
Per tant, a Sitges no es complia la llei.
No es complia,
dit així, eh?
No es complia la llei.
No es complia la llei.
Ni per la presència d'Estat Català ni per la representació que es donava al PUM. El PUM a Sitges tenia molta més força de la que tenia el conjunt de Catalunya. De fet, dintre els partits obrers, el Partit Obrer d'Unificació Marxista era el més fort de Sitges i de fet el carrer per la força havia pogut imposar moltes vegades les seves tesis, i en aquest sentit el PUM tenia més representants dels que ens intocaven, li intocaven dos i en tenia quatre, i Estat Català, que no li intocava cap, en tenia quatre. Doncs Sitges hi ha un acord entre totes les forces polítiques, de la qual l'únic que no hi participa és el PSUC, que diuen que la Generalitat i tant pot anar dient que aquí Sitges han decidit això. Fins quan s'allargarà aquesta situació? Fins que la pressió de la Generalitat serà massa forta. Què fa la Generalitat? La Generalitat planteja primer que el decret de la Generalitat es compleix a la majoria dels municipis catalans. Sitges és una de les poques excepcions, i bueno, la Generalitat diu fins aquí hem arribat, i diu que a partir d'ara qui no compleixi amb aquest decret deixarà de rebre diners. Deixarà de rebre diners significava que no et pagaven els milicians, no podies, tenies més dificultats per tot el tema de proveïment, i finalment, votant i a favor Estat Català i Pere Cortiada, surten de l'Ajuntament. De fet, des de la CNT i des del PUM plantejaven la insubmissió a aquest decret de la Generalitat, i Estat Català i Pere Cortiada entrenen en un sentit de beneficiar el poble de Sitges,
per dir-ho així.
Exacte, de responsabilitat, de no voler perjudicar la població de Sitges, doncs ells mateixos accedeixen a sortir de l'Ajuntament. I llavors, gràcies a aquest protagonisme que aconsegueix com a regidor, com a alcalde de Sitges, que els fan fora, llavors es fa més famós del que havia sigut fins llavors el seu partit. El seu partit alguna vegada ja l'havien portat a fer mítings, però més el que seria la vegueria. Havia anat fins al Penedès. Ara ja el porten a fer mítings.
Tindrà un paper molt més rellevant.
Exacte, el portaran a fer mítings per tot Catalunya, i llavors al cap d'unes poques setmanes, amb la propera reunió remodelació del comitè central, ell ja hi quedaria integrat.
Són les 11. Que està bé aquesta història, doncs l'hem d'aturar aquí. Malauradament l'hem d'aturar aquí. Però sí que ens agradaria saber, hi haurà versió editada d'aquesta tesi doctoral?
Sí, aviam, ara estic parlant amb diverses, estic buscant editorial per publicar, entenc que una versió completa, 400 i pico pàgines, és difícil trobar editorial perquè ho publiqui, però sí una versió reduïda. De fet, ja tinc algun contacte amb alguna editorial que ja ha mostrat el seu oferiment, però bueno, estic buscant condició, altres possibilitats.
Doncs l'esperem en candeletes. Ens hem quedat en plena guerra civil, i després, òbviament, la vida de Pere Cortiada va ser com la de molts que d'una forma activa es varen significar en posicions absolutament contràries, òbviament, a les del règim. Marc Santa Susana, gràcies una vegada
gràcies
més.
A vosaltres.
Són les 11, notícies, tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.